Entrevista amb Atlanti de Coll, Mèxic, 24 de juliol del 2002. Parlem de tu, eh? Si m'interessaria saber allà on vas néixer, que el teu cas ja sé que és excepcional.
Sí, sí, sí.
Però explica-ho potser una mica així.
Una mica ràpidament. Quan els pares van sortir de Catalunya, van anar a París, bueno, a través de totes les aventures, com a tots els exiliats, de París van sortir el mateix dia que van entrar els alemanys, es van refugiar al sud de França i per fi van sortir per Bordeaux amb l'últim barco que va sortir controlat per França abans de Vichy. Llavors era un barco que tenia, estava ple de refugiats de tota mena, inclús hi havia Don Niceto Alcalá Zamora, era el mateix barco amb el que ell va sortir. Aquest barco va arribar a Dakar i al moment d'arribar a Dakar Vichy el va reclamar que tornés. Llavors se van quedar a Dakar i va començar a haver un conflicte internacional perquè naturalment no volien que el barco tornés a França per la quantitat de gent que hi havia i que era a l'Alzina. I aleshores es va quedar com aturat tot aquest procés entre la Vichy, que volia que tornés, i totes les forces internacionals, diversos països que volien salvar a la gent que hi havia en aquell barco. Bueno, van estar de gener a finals de maig.
Això era el 40?
El 41.
41.
Llavors, el 41, el moment de que al barco li donen el permís de sortida, a mi se m'ocorre néixer. Oportuna que és una. Llavors, vaig néixer jo, però vaig néixer a Dakar, a terra, no al barco, i al cap d'un parell de dies el barco va sortir amb nosaltres, la mare i jo també ens vam pujar al barco, cap a Casablanca. A Casablanca van baixar a tota la gent i el barco va tornar a Toulon i va ser un dels barcos que van enfonsar a Toulon amb el famós,
aquella
feta famosa, etc. De la gent que van baixar del barco, la van enviar a tots amb un camp de concentració, al Sàhara, que es deia Cas Batatla. I els únics que no vam anar al camp vam ser Don Niceto Alcalá Zamora, els pares i jo, perquè la mare s'estava morint de fiebres puerperales. Aleshores, bueno, d'alguna manera, és una altra història, el pare va aconseguir baixar-nos perquè ja estàvem, bueno, ja era una nena de quatre dies.
Sí, sí.
I el pare va aconseguir baixar la mare i a mi, i per això vam salvar la vida, perquè si no la mare, tal com estava, s'hauria mort al camp. Ens vam quedar diversos mesos a Casablanca i de Casablanca amb un barco portuguès, Serpa Pinto, vam arribar a Nova York. Nosaltres en un principi, bueno, d'acord amb les notes que jo tinc del pare i el que ells m'havien explicat de joveneta, teníem que anar a l'Argentina o a Venezuela, que eren els llocs que teníem visats. Era el destí en aquell moment, diguéssim, no? Que és on anava el barco, l'Alzina, a Venezuela i després a Argentina. Però, bueno, al canviar-se les coses, de Casablanca vam sortir amb aquest barco portuguès cap a Nova York i vam arribar a Nova York, igual m'explicaven els pares també, amb aquesta escena de la pel·lícula Migrante del Chaplin, en què algú treu una ampolla de xampany, etc., i acaben tots a Ellis Island de la presó, el mateix, igual. I la mare deia que era meravellós perquè per primera vegada des que havia sortit d'Espanya tenia llençols nets cada nit i com que m'estava alletant a mi li donaven uns gots de llet d'un litre fenomenals i llavors era una delícia. Bueno, d'allí vam poder sortir, una altra història, i el primer barco que va sortir li van oferir al pare que es quedés als Estats Units.
Però el pare quin ofici tenia?
El meu pare era abogat.
Abogat.
Era secretari del Tribunal Militar de Barcelona. I llavors els hi van oferir quedar-se als Estats Units i el pare no es va voler quedar perquè no li van agradar als americans. El poc contacte que havia tingut aquells dies a la presó amb ells no li van agradar.
Com se deia el pare?
Antoni Coll Maroto.
Maroto.
Ell era d'Illa de Mallorca. I el primer barco que sortia per al primer país latinoamericà era un barco que es deia Veracruz, que va arribar al port de Veracruz. Llavors, amb aquest barco, vam arribar a Veracruz.
Una pregunta. Per què marxen d'Espanya? Políticament estaven amb algun partit?
Jo crec que com a partit, no. Des de luego, tots dos eren socialistes, però no crec que fossin militants d'un partit. No ho sé, perquè és que d'alguna manera, a la meva infantesa es parlava molt de la guerra, es parlava del que havia passat, algunes vegades alguna anècdota, en general coses sense massa tragèdia.
Sí.
Allò de...
Si els haguessis de definir, tant el pare com la mare, allò amb objectius...
Socialistes.
Catalanistes, també?
Catalanistes.
Republicans.
Sí.
O sigui, aquests tres adjectius li posaria?
Sí.
A pare i mare.
Pare i mare, sí. La mare potser més militant, i potser la mare es va tornar més militant aquí de lo que havia estat, i els ideals de la seva joventut els va fer créixer, diguéssim, a la seva estada a Mèxic, no?
A veure, allà hi havia un partit socialista,
pensar,
hi havia un partit socialista que tenia molt poca base, que era un partit minoritari, que era el partit d'Unió Socialista de Catalunya, que estava format...
No,
el PSUC era els comunistes. Després hi havia la USC, Unió Socialista de Catalunya, que era format per intel·lectuals. Bàsicament hi havia en Xirau, hi havia en Costal, gent d'aquesta...
No em sona. De lo que em sona, de lo que es parlava, a vegades era de la UGT.
Sí, esclar, això sí.
Sí?
Feta UGT perquè anava lligat perquè amb els sindicats d'ensenyament.
Sí, però no es parlava de cap partit.
Sou a Veracreu.
Som a Veracreu, agafem un tren, arribem a Mèxic, surten de l'estació del tren, naturalment no saben què fer, no coneixen res, estan... ebluir per lo que era la natura, el que dèiem ara fa un moment, els colors, els sons, les olors, les fruites, tot diferent, no? Però bueno, llavors, què han de fer en una ciutat amb la que en aquell moment no coneixen ningú, encara que saben que hi ha comitès d'acollida, etc. Llavors agafen un taxi i li diuen al taxista, som refugiats espanyols, volem un hotel, i llavors el taxista els porta a un hotel que existeix encara, a 5 de Mayo, que es diu Hotel Canadà. Sí? I te vull donar l'anècdota perquè representa el que és Mèxic per nosaltres. Arriben a l'hotel, sí com no, un quarto, etc. Poden baixar a dinar, hi ha el restaurant. Llavors entren a l'habitació, tanquen la porta, i la mare veu el preu de l'hotel, i el preu de l'hotel sense els menjars era de 5 pesos, i el capital de la família era 4,50. Aleshores el pare li va dir, no et preocupis, anem a sopar. Van baixar a sopar, l'endemà van esmorzar, i quan van anar d'esmorzar, el pare va demanar al director, al gerent, el que fos, i li va dir, soc refugiat espanyol, soc Antoni Coll, soc refugiat espanyol, vaig arribar ahir la nit, hem dormit, hem dinat, hem sopat, i només porto 4,50. Sé que hi ha uns comitès que ens ajudaran, mentrestant, però jo en aquest moment no li puc pagar el que ja hem consumit. Per tant, si vostè està d'acord, li deixo com a penyora la meva fam, la meva dona i la meva filla, mentre jo vaig a buscar ajuda. La resposta del gerent va ser, aquesta és casa seva, benvingut a Mèxic, vostè no té que pagar, faci. I quan pugui, ja em pagarà, i mentrestant aquí visquin i mengin. Llavors, això va ser la manera de rebre. Ens comprendràs que el deute amb el país és clar. Sí? Bueno. Llavors, ja com sigui, van fer la seva vida. La mare va començar a donar classes al Lluís Vives, que ja s'havia fundat, una de les tres escoles que van fundar els refugiats. Jo vaig començar a anar a aquella escola.
Quin any era?
Jo devia començar, no ho sé, molt aviat, perquè clar, com que la mare no em podia deixar a casa...
Te devia portar amb tu de petita.
La portava de petita, llavors els meus records sempre són a l'escola.
Està bé, no el Vives.
I el Vives estava molt a prop de casa nostra. Vivíem al centre, com tots. Allò era... Tots els refugiats vivien al centre. I I el col·legi que estava a quatre carrers del Case, jo suposo que jo anava des de molt petita, perquè jo, els meus records són des de molt petita a l'escola.
I en el Vives què hi fas tu? Tota la carrera?
El Vives faig tots els estudis fins al final del batxiller.
Per tant, fins a
quin any? Fins a l'any 57.
57.
Devia començar el 42, 43.
Sí, ben bé fins a, abans d'entrar a la universitat.
I a partir del 57, a l'any 58, jo vaig començar a la universitat.
Està bé.
Sí?
I quins records en tens, el Vives? Si records, primer, una mica de records generals.
Bé, mira, érem una escola amb la que ens coneixíem tots, no era una escola massa gran. Tots teníem una mica el mateix, diguéssim, antecedent, perquè tots érem, amb la meva generació encara, érem tots fills de refugiats, llavors teníem els mateixos punts de referència, diguéssim, de la vida familiar. Algo que he vingut a valorar ja de gran era que no teníem família. Aleshores, adoptàvem com a tiets o com a cosins els tiets, o els que eren afortunats i tenien un tiet. Llavors aquell tiet era tiet de tots, sí? Una altra cosa és que no hi havia d'ells. Llavors vaig tindre una infantesa, igual que molta gent de la meva generació, amb la que no teníem família, que la família érem reduïts, pare, mare i germans. En el meu cas, jo sóc filla única, llavors érem només pare, mare i jo, ningú més, perquè alguns sí, havien arribat aquí, no? Part de la família, i es van juntar tots. Però jo tinc records del tio Òscar, el tio Òscar. El tio Òscar no era el meu tio Òscar, no, òbviament, era el tio Òscar d'un altre, no? En fi. I això era important, no? I després una altra cosa que tinc com a record era que jugàvem a la guerra. És a dir, era el que demostrava que d'alguna manera era la conversa recurrent. Llavors jugàvem a la guerra i hi havia ja una diferència sexual, llavors els nens eren soldats i les nenes fèiem d'infermeres. Jo, com que era una mica bèstia, jo volia ser el soldat i no m'agradava això de ser infermera i anar a la retaguardia. Jo volia anar al davant. Però era una escola molt... com una continuació de casa.
Nens i nenes junts.
Nens i nenes junts. Llavors estàvem tots com una gran família.
I a les classes hi eren molts?
No.
Els grups eren molt nombrosos?
No. Érem grups, potser... bueno, no sé, clar, comparat amb Espanya com sigui ara, però eren grups d'uns 40, una cosa
així. A la
classe. Sí. El batxiller, si me'n recordo, que ja al batxiller ja hi havia xiquets mexicans, i érem com a 50.
I recordes activitats que féssiu a l'escola, a part, diguéssim, de les classes normals, per entendre'ns, altres activitats...
Una cosa que érim, bueno, a part de jugar i de el que fan tots els nens, que teníem també per temporades els jocs de les nenes, els dels nens, de repente fèiem jocs amb els que jugàvem tots junts, en fi. El que es feia molt era preparar un festival de fi de curs. Llavors, el que és interessant és que aquell festival de fi de curs se feien generalment ballets, però eren ballets d'Espanya. És a dir, era el continuar la tradició. Aleshores, a mi, per raons òbvies, sempre em tocava ballar sardanes, sí? I la família havia enviat una gandalla i uns mitons, i bueno, aquí hi havia una modista que era també mallorquina, que feia el vestidet, i jo tenia una gandalla que venia de Catalunya, i llavors fèiem un ballet o una sardana, i la jota agonesa, i en fi, la sevillana, el que vulguis, no? I com a factor de cohesió era que cada dilluns, la tradició escolar a Mèxic és que es fan el que se'n diuen honores a la bandera. Llavors se fa a la bandera i es canta l'himne mexicà, etc, etc. I nosaltres, a més, cantàvem l'himne de Riego. Llavors, tota la meva infantesa, l'himne de Riego ha estat un element, diguéssim, d'aquest fil conductor. De l'arrels, de l'origen, que els meus fills ho han tingut, sent fills de mexicà i de catalana, ho han tingut perquè han anat al Col·legi de Madrid i també es cantava l'himne de Riego.
Està bé.
Sí.
Les classes, el material que hi havia a les classes eren taules individuals, taules col·lectives, te'n recordes?
A la primària, me penso que eren com a... no eren taules, eren com a pupitres,
sí.
amb files.
Està bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
Eren pupitres amb
files. Pupitres de dos?
Sí, o que estaven tots juntets, sí, llavors érem una fila completa.
Sí.
A vegades potser hi havia un passillo al mig.
Sí.
Sí?
Sí, 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 ja.
I, bueno, llavors en general estàvem tots barrejats. Ja al batxiller teníem un parell de professors que eren una mica maniàtics. Llavors, a les senyorites ens posaven en primera fila perquè érem vuit salvatges. I el que ell no sabia és que, clar, les senyorites eren pitjors que els cavalleros, però, bueno, en fi, imagina tota la vida creixent junts, allò era. Llavors ens posaven en primera fila, però si no, estàvem tots barrejats. I bueno...
A veure, tornant a les activitats. Fèieu, o sigui, parlaves del festival de final de curs.
De final de curs.
Exposicions en fèieu? Com alguna escola feien exposicions a final de curs? Et sona això?
No em recordo.
I excursions, sortides a fora?
Alguns professors ho feien, però no era la norma.
Ja.
No. Algun professor al batxillerat feia sortides.
I després el fet, has parlat allò de que sardanes, de jotes,
sí,
de balls andalusos... A mi la sensació que tinc és de, bueno, la sensació, el convenciment que tinc que les baralles que hi va haver a Catalunya a dintre de l'esquerra, quan se surt a l'estranger, es mantenen igual. I per tant, entre anarquistes i comunistes, això després en el Vives, les diferències possiblement polítiques entre els pares es notaven amb vosaltres o no?
No.
No. Si tu has fet de ser catalana o quan altre fos castellà o així,
no.
Això res.
No. No.
L'escola en castellà?
No, em penso que fèiem com un front comú contra Franco.
També.
Per exemple, el que sí recordo, no de la primària, sinó ja del batxiller, que va ser inclús, la primera vegada que ho dic així, en público de la gente, la primera vegada que em vaig enfrontar als pares, políticament, va ser quan el Franco va vendre les bases. Aleshores, nosaltres ens vam inflamar contra aquella venda del territori espanyol.
Lo dels americans.
Lo dels americans, sí, que devia ser el 55.
Sí. Morón i tot allò. Sí.
54-55, que va ser Torrejón de Ardoz, etc. Bueno, llavors va ser com si fos la frente més gran que es podíem fer i vam organitzar, érem xiquets de 13-14 anys, vam organitzar brigades per defensar el territori d'Espanya contra els americans i volíem anar a cremar l'oficina, perquè a Mèxic no hi havia ambaixada. El que hi havia era una representació oficiosa, o no me'n recordo com se deia. Llavors volíem anar a fer pintes i a veure si la podíem cremar. Bueno, estàvem tots inflamats d'aquests jocs de guerra que havíem tingut de nens i ho volíem portar a la pràctica perquè no podíem acceptar que es venguessin les bases als americans. No? Llavors, clar, jo arribo a casa, després de parlar amb els companys, i a l'hora de dinar, que era l'hora que has fet avui, nena, doncs hem organitzat un grup amb fulanet, manganera, i demà a la tarda, tardet, perquè no ens agafi la policia, anirem a l'oficina fulana, i naturalment els pares...
Devia ser aquí, a tu.
Els pares me van dir, saps què, nena? Aquí, a casa. I llavors jo, com és possible? Sí, va ser el primer enfrontament polític, perquè naturalment no em van deixar sortir al carrer. Sí?
A veure, parlem de professors.
Parlem de professors.
Qui vas tenir? De professors, bàsicament, allò que recordis de professors catalans.
Catalans. Bueno, a la primària vaig tindre la sort increïble de tindre dues professores. O sigui, dels 6 anys, de les dues primeres professores no me'n recordo, però el tercer any, 3 i 4, que devien ser 8 i 9 anys, sí, més o menys, vaig tindre l'Estella Cortix, de Mora, el nom del seu marit, que era una meravella de professora i gràcies a ella sé escriure. És a dir, ella ens va ensenyar a escriure de veritat, allò de poder posar en blanc i negre una idea de manera coherent. Llavors jo estic convençuda de que el que he escrit bo o dolent a la meva vida professional, les arrels d'allò, la culpable, és l'Estella Cortix. Una professora sensacional, l'estimava moltíssim, era una dona molt maca, amb una gran presència i enèrgica. O sigui, ens l'estimàvem, li teníem molt de respecte, però allò de que ens feia una miqueta de por, perquè era molt, molt estricta, no? Després vaig tindre una altra professora, era castellana, Maria Betancourt, no sé d'on era, que ella ens va donar classe a 5è i 6è. I va reforçar, era, diguéssim, la continuació de l'Estrella Cortics, llavors va reforçar aquells fonaments del llenguatge, que a la meva generació va ser molt important, els meus companys.
Sabries posar algun exemple de l'Estrella, de com seia les classes o què seia fer classe?
No
sé si és el record que et queda, és aquest.
És un record així, i la recordo molt catalana, amb una bruseta, molt polida.
Vosaltres sabíeu que era exiliada?
Sí, clar, tots.
I ella feia referència a coses de...
No es parlava d'això. No es parlava.
El professorat era tot exiliat?
A la primària sí, a la secundària, bueno, el batxiller, ja va començar a haver-hi professors mexicans, però el cos màxim eren, bueno, a la secundària, al batxiller, ja hi havia l'Estrella Cortics, catalana, i el professor Santaló. El professor Santaló era el personatge de l'escola. Sí? Bueno, hi havia la mare, també com a catalana, no? Que també era l'altre personatge. És a dir, hi havia tres catalans, l'Estrella, el professor Santaló i la mare. I després hi havia professors, doncs, de totes parts, no.
Sí.
No, en aquell moment no pensava si era extremeny
jo,
o era andalús o... Tots eren, sí, eren tots refugiats.
Està bé.
Sí, tots eren refugiats. L'Estrella ens donava classes d'espanyol, era molt estricta.
A secundària?
A secundària, als 3 anys. Ens donava llengua i literatura espanyoles. I
què ens ensenyava?
Gramàtica, bàsicament, era una matèria que no ens agradava. Perquè, clar, és com les matemàtiques o com la geografia, no? Aprèn-te de memòria les capitals d'Àfrica. O les matemàtiques, que també hi ha un... Llavors, clar, allò de sujeto, verbo, complemento, directo, indirecto i circumstancial, això és de l'Estrella Cortics. Sí? Que després jo vaig tenir problemes amb els meus fills, perquè ja no parlaven de síl·labes, sinó de fonemes, i no parlaven de què, no sé què, sinó de morfemes, i llavors ja no entenc res. Jo, quan vull escriure, dic sujeto, verbo i predicado, complemento directo, indirecto i circumstancial. I això és l'Estrella Cortina. I després hi havia una altra professora espanyola, que està amb aquesta foto, Ángela Botella, Ángela Campos de Botella, que ella també donava literatura, i després hi havia una altra professora que era filla... però no penso que ells eren potser valencians, Puche,
sí.
Els Puche. La Lola Puche, que era molt més jove, que ens va donar llengua i literatura iberoamericana, llavors ens feien llegir doncs, els autors més connotats i fèiem petits estudis, etc. No? El Santaló com a professor era meravellós.
Què us ensenyava?
Matemàtiques. A nosaltres ens ensenyava matemàtiques. I clar, eren matemàtiques complicades en aquell moment, perquè hi ha que pensar que en aquell moment nosaltres érem molt joves, ara s'arriba una mica més tard. Jo vaig sortir del batxiller als 16 anys, vaig entrar a la universitat. Llavors, érem molt jovenets, no? Llavors, ell ens ensenyava matemàtiques, ens va ensenyar àlgebra, trigonometria, i la seva frase predilecta sempre va guardar l'accent català.
Això ho diu tothom.
Com si acabés de baixar de l'avió o de baixar del barco.
Això ho diu tothom.
I deia, és que sois uns tarugos. Sabeu lo que és un tarugo? Un tarugo és un pedazo de madera en el que no entra nada. Sí, això era la seva frase predilecta. I era un professor excepcional. Excepcional. Ens donava unes classes meravelloses. I amb ell vam aprendre moltes matemàtiques. Moltes. Va ser meravellós.
Me deies que en Santaló era una mica el referent de l'escola.
Perquè era un personatge. Era una ànima de Déu. Era la bondat personificada. Sí? Sempre procurava, d'alguna manera, portar-te la matemàtica, no? La matemàtica i l'astronomia eren la seva obsessió. Llavors, procurava ajudar. Ajudava molt els xiquets.
I a part de les matemàtiques, en l'ambient, el clima del professorat del col·legi, ell també era un referent?
Jo penso que sí. Jo em penso que era un dels professors connotats de l'escola. Igual que l'ho era la meva mare, també, no? També era, professor Santaló, la professora Oliva, eren dels personatges perquè eren grans professors. Sí.
A la mare la vas tenir, tu?
Sí.
I què t'ensenyava?
A mi em va donar classes de geografia, em va donar classe d'història antiga de Mèxic, perquè ella quan va arribar a Mèxic va estudiar antropologia i arqueologia. Ella era arqueòloga d'aquí, ho va estudiar a l'arribar aquí. Llavors ens donava classes d'història antiga de Mèxic i encara ara, a vegades me trobo gent que em pregunta per ella i se'n recorden de les classes d'història antiga de Mèxic que els hi va donar. Perquè era també una capacitat didàctica extraordinària.
El fet de ser la seva filla no et va pas condicionar?
Me va condicionar molt perquè tenia que ser la millor del curs. Llavors era una mica pesat. Llavors els meus exàmens no els qualificava la mare, sinó que els qualificava l'inspector de la matèria o el director de l'escola. I naturalment, quan els meus companys volien fer festa i s'escapaven per la part de darrere de l'escola, l'única que es tenia que quedar era jo. Perquè si no, rebia.
I jo tenia casa.
Sí, llavors, clar, en aquest sentit, doncs sí, és que és la hija de la professora Oliva. Llavors,
i quins records en tens tu de la teva mare com a mestra?
Molt bons tots. Una gran professora. D'entrar molt a gust a la seva classe. Així és com tinc records de professors, l'anecdotari de tots els estudiants és immens. Tenim records i quan ens arribem a juntar dos o tres, que encara ens veiem, sempre surten també els mateixos referents, sí? Les víctimes propiciatòries, perquè també n'hem tingut pobres, que han estat les nostres víctimes, no? I els professors que detestàvem perquè doncs, o eren mals professors, exigien sense ensenyar, o dictaven, això de que ens dictessin ens posava malalts i dictaven a 3.000 per hora i després tu tenies que aprendre tot de memòria, eh? En fi, aquest tipus de coses que eren l'antítesis de lo que era un bon sistema d'ensenyament. I que...
Per tant, a classe també us permetia comparar un professor amb un altre.
Un professor amb un altre.
I aleshores vosaltres ja anàveu valorant.
Naturalment. Tu, hi havia professors que volava una mosca i la senties i no aixecava la veu. Hi havia professors que cridaven com uns desgavellats i des de llavors ni ell se sentia, perquè un professor una vegada ens va dir, diu, me marxo, i un company se va aixecar per obrir la porta. Això a la meva mare no li haurien fet mai.
Hi havia càstigs físics a l'escola?
No, el càstig pitjor era que t'enviessin a la direcció. Habitualment te treien de classe, el qual era molt còmode, perquè llavors t'anaves al pati a jugar. Clar que sempre et veia el director llavors malament, no? Però el pitjor que et podia passar és que t'enviessin amb Don Juan, que com te deia jo, no sol era refugiat, sinó que tenia gravat, tatuat, el número del camp de concentració on havia estat.
Per tant, el senyor Bonet.
Juan Bonet.
Bonet.
Sí, encara no era català.
Ja.
Sí?
No
recordo d'on era. I era un personatge, una persona encantadora, i ell era el que més ens torturava perquè ens obligava a parlar en públic, això que ara també és la cosa més normal del món. Doncs ens deia i ens torturava perquè posava la cadira, no sé com se diu en català, la tarima.
Tarima.
I posava una cadira i deia, tu, a la silla elèctrica. Llavors, efectivament senties que allò era la pitjor tortura japonesa que et podien fer, no? Però un càstig físic?
Mai.
Era el discutir, el parlar, era una mica l'herència de l'Institut Escola. Vam ser els hereus, sobretot els primers, no? Els que encara tenien els professors que venien d'allà, que vam ser hereus de l'Institut Escola.
Escolta, i de la mare, parla-me'n una mica més. Allò deies, les classes que els feia molt bé. Quin tipus de classe feia, per exemple?
Mira, per exemple, història antiga. En lloc d'explicar-te les característiques de cada una de les cultures, perquè clar, en un país amb el que hi ha una riquesa tan enorme del món precolombí com aquest, si tu jo et començo a explicar que los olmeques tal, que els maies qual, que els asteques, que els no sé què, i la cultura d'Occident, te fas uns lius. Llavors la mare el que feia, com que ella també treballava en arqueologia, i en aquell moment tothom tenia peces arqueològiques, perquè no era com ara, que és, no mires cap allà, que és prohibido por la nación, llavors ell ens portava coses, ens portava figuretes, ens portava...
No feia excursions, però en canvi el de fora venia dintre.
Venia dintre. Llavors, ell ens portava, i ens portava, per exemple, que feia, doncs, Tlatilco, que és una cultura preciosa d'aquí, de la Vall de Mèxic, amb unes figurines que són l'equivalent a un tanagre. No? Llavors, ens portava 5, 10, les que tingués en aquell moment a casa, i ens les explicava, cada una, i ens les feia passar. Llavors, les passàvem, les tocàvem, les acariciàvem, i clar, apreníem. Perquè a la següent classe, aquelles figurines, doncs ja no eren aquelles, sinó que eren unes altres, llavors anàvem fent comparacions, i per això molts vam aprendre les diferents cultures del Mèxic antic tocant-les. I això doncs implica una didàctica, una capacitat d'ensenyament. I les seves classes eren així. Mai aixecava la veu. Ni ella ni l'Estella.
La geografia com la feia?
Com a una classe normal. Amb molts mapes, amb dibuixos a la pissarra, amb molts dibuixos.